FM i també a través del directe a la web de cuat.cat. Saludem tot seguit, com sempre dimecres, als representants de les diferents formacions polítiques en presentació al ple. Primer de tot, Eloi Rovira pel PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Molt bon dia.
A l'Ignasi Avea per la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
A l'Aldo Cipriano per Ciutadans, molt bon dia.
Bon dia.
A l'Eric Gómez per Esquerra Republicana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al Pere Soler pel PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
I a l'Àlvaro Benejam pel Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia.
El primer tema que exposem en aquesta tertúlia té també relació amb el que s'ha parlat durant el ple i és la integració de Sant Cugat del Vallès a la zona tarifària 1 de la AMB. Ahir preparant una mica la tertúlia i cercant notícies a cugat.cat, el tema, la veritat és que ha estat bastant freqüent durant el llarg dels últims 15 anys. Ho dic almenys a nivell de meroteca de cugat.cat i sempre ha estat una reivindicació doncs que s'ha tingut des dels equips, diferents equips de govern i també des de l'oposició per estudiar aquesta mesura a favor de reduir una de les zones que en aquests moments, doncs, com Sant Cugat del Vallès, en forma part de la corona 2 de l'àrea metropolitana. Primer de tot, ahir teníem l'aprovació d'aquest impost per part de l'AMB i per tant és el primer pas en ferm de, que ja consolida doncs, aquesta mesura. Des de l'equip de govern, quina valoració en feu, sobretot després del debat, per exemple, que va haver-hi al ple aquest dilluns?
Bé, nosaltres creiem que és una molt bona mesura per la ciutat, crec que és una reivindicació no només dels grups del ple, sinó de la ciutadania. Crec que fa molts anys que es demana i que és una mesura que va en la línia de millorar doncs, l'accés al transport públic, l'ús del transport públic i, per tant, reduir també l'ús del vehicle i o del cotxe o de la moto o d'altres vehicles. També no pensem només que afecta el tren, afecta també el servei d'autobusos, a les targetes roses i altres avantatges que tenen tots els membres que formen part de l'AMB. Per tant, és un concepte d'entrar a la Corona 1 molt més ampli que el simple fet de canviar de zona, que ja és prou beneficiós. Nosaltres estem molt contents que això doncs, vagi agafant ja i s'estigui perfilant de manera doncs, més ferma. Evidentment, doncs, hem tingut els nostres dubtes en el sentit de l'aplicació d'aquest impost doncs, que grava directament en el que seria l'IBI, perquè evidentment doncs, som una ciutat que surt perjudicada en aquest aspecte, però ara mateix és el sistema que hi ha a l'àrea, és el sistema que els 18, bueno, 36 en total serem, em sembla, doncs, municipis que formen part, aquesta és la metodologia que serveix per integrar-se dintre d'aquest sistema i per tant doncs, haurem de veure com revertim aquest impost en la ciutadania. Nosaltres creiem que és un benefici general, és cert que no tothom fa servir el transport públic, esperem també que amb aquesta mesura molta més gent s'animi doncs, a reflexionar o a repensar-se si pot agafar el transport públic per anar a treballar o per desplaçar-se, per tant que hi hagi un increment d'usos també. També som coneixedors doncs, que l'àrea metropolitana i el Servei de Ferrocarrils de la Generalitat estan doncs, intentant incrementar el nombre de trens doncs, per millorar la freqüència i per evitar també aquestes aglomeracions que hi ha en alguns moments puntuals. I jo crec que tot plegat va en aquesta línia doncs, d'intentar canviar i conscienciar que la mobilitat doncs, ha de ser més sostenible i hem d'optar pel transport públic. Per tant, nosaltres estem contents i ara doncs, haurem de valorar com fem aquesta aplicació doncs, a la ciutadania perquè tingui un impacte doncs, el menor possible.
Hi ha un dels neguits que segurament l'equip de govern l'haurà sentit, que és la relació, per exemple, en Terrassa, sent una ciutat amb un hospital de referència per molts cugatencs. Això encara queda una mica diluït i no queda clar. Avui el periòdico, per exemple, també deia que segurament l'1 de gener s'estudiaria el que passava amb aquells altres municipis que queden de l'àrea metropolitana, que té una relació molt directa, per exemple, amb Sant Cugat. Com quedarà això amb el MAP? Això també és una preocupació superat, en aquest cas, doncs, ja l'aprovació de l'AMB, com queda la resta del mapa?
Jo tinc entès, la veritat és que hi ha molta informació pel que fa l'aplicació d'aquest impost, pel que fa les zones i tot, i per tant no conec el detall ara, però pel que tinc entès passaria a zona 1 de Sant Cugat a Terrassa, o sigui, baixaríem a zona 2, perdó, baixaríem, no passaríem a ser zona 3, o sigui, es mantindrien les dues zones, que és el que hi ha actualment, i el que tinc entès és que en cap cas s'empitjora, sinó que es manté o es millora. Per tant, en principi, doncs, respecte a Terrassa, els ciutadans que van de Sant Cugat a Terrassa no es veurien, com a mínim, empitjorats, sinó que es mantindria la situació actual.
Ignasi Bea, de la CUP.
Sí, no, la veritat és que quan va sorgir aquesta notícia, la primera reacció és de sorpresa, perquè la darrera notícia era la que està treballant amb la T-Mobilitat, no? Wow. Ja no, però vull dir que, o sigui, això, quan explicaves una mica, deies, portem 15 anys, clar, aquí hi ha hagut una...
És una... De la recerca ràpida que jo vaig fer.
Evidentment, com a mínim, no? Aleshores, durant els anys en què va haver cohabitació, no? El govern de la Generalitat manava un color diferent que el govern de Sant Cugat. Sant Cugat, molt legítimament, reclamava la zona 1 i aleshores es culpava el govern de la Generalitat de no tenir aquesta zona 1. Després ens vam trobar en què ja no va haver cohabitació, que Convergència i Unió manava tant a Sant Cugat com a la Generalitat, i es va aturar la reivindicació de zona 1. Això, dic, per fer l'eix cronològic, eh? I aleshores vam seguir una mica amb el debat i de cop ens diuen que no té sentit el debat de zones, perquè això, quan reivindicàvem la zona 1 fa un parell d'anys o així, no té sentit això perquè ja es començarà a implementar la T-Mobilitat, no? Que quan hi penses, evidentment, pagar per distància recorreguda independentment de les zones sembla el més racional, el que és el més objectiu, no? Aleshores, clar, quan veus aquesta notícia ara zona 1, és com... un impàs, hi havia una línia i sembla que tira enrere. En tot cas, hi ha algunes incògnites, la que comentes a Terrassa és paradigmàtica, veiem com la resolem. És evident que amb la relació amb Barcelona la cosa millora, abarateix el transport públic, que una de les coses que volem dir en aquest sentit és que el transport públic, per nosaltres, encara que sigui zona 1, ja és molt car, al nostre entendre, que hauríem de buscar altres mecanismes de finançament perquè no hagués de... O sigui, aquest copagament, quan comprem una targeta del transport públic sigui menor, no? Perquè si un servei públic no és accessible a tothom i molta gent li suposa una despesa important comprar les targetes de transport públic, doncs no és realment un servei públic. En tot cas, la darrera qüestió que sortia l'altre dia al ple, afrontar l'impost. No sé encara quin serà l'impacte concret, però realment hem de buscar alguna cosa. Jo crec que és... serien concretant cosetes, com aquesta que deia l'Eloi de com quedaran les zones, o sigui, no només en Barcelona, sinó respecte, parlant de Terrassa, però també, no? La gent té una relació amb l'autònoma, com Sabadell, per tant, clar, és que així a bot pront, que diríem, és una mesura que pot semblar barcelona-cèntrica, no? I aleshores, la relació que tenim amb altres municipis, no sé com quedarà. Aquesta és una cosa, i la cosa que hem d'afrontar ja, que quan tan bon punt la sapiguem, és com intentem subsanar aquest augment de l'IBI per veure de quan estem parlant, clar, evidentment.
Aldo Cipián, de Ciutadans.
Bon dia. Bueno, nosotros traemos unas informaciones porque ayer se votó esta iniciativa, se votó en el pleno, nuestro grupo de la MLB se abstuvo, porque efectivamente estamos a favor del transporte público, pero a según qué coste, ¿no? Traigo datos de lo que va a costar la implicación de San Cugat en la zona 1. Ayer comentaban que esos 18 municipios van a tener que pagar un total de 17,380 millones de euros, 17 millones de euros, de los cuales le va a tocar a San Cugat 6,1 millones de euros. Es la población, sin duda, con mayor habitantes, casi 90.000, la segunda es Sardañola, con 57.000, que va a pagar 2,8 millones de euros. Hemos hecho un cálculo rápido. San Cugat tiene los presupuestos del IBI de San Cugat son de 47 millones de euros, los ingresos anuales aproximadamente, con lo que 6,1 millones de euros significaría un incremento medio, evidentemente para alguno es proporcional el impuesto de IBI, podría ser alrededor de un 13% el encarecimiento del factura del IBI. Son números rápidos que se hacen sobre a bote pronto. Son números que hemos traído y pues son cosas que nos preocupan. Nosotros creemos que sí, efectivamente, hay que utilizar el transporte público, pero no a ese coste y no utilizando el IBI, que es uno de los más caros, como hemos repetido, de Cataluña. Según mi opinión, o según la opinión del Partido Nuestro, yo creo que esto debería repercutir en los 36 municipios. La MB, al fin y al cabo, es un bloque y beneficiamos a todos. Efectivamente, se ha bajado el precio de Barcelona a San Cugat, de San Cugat a Barcelona, pero no de San Cugat a Tarragona, son cuatro de los sitios. De hecho, perfectamente, uno de los puntos que tenía apuntado que nuestro hospital de referencia está en Terrassa. Y por otro lado, también, mucha gente de Barcelona viene a trabajar a San Cugat y ellos están beneficiando del IBI que San Cugat está pagando para abaratar el precio. Por tanto, creemos que sí, efectivamente, es un paso adelante, es mejorar. Creemos todavía que la T-movilidad es la solución real que hay que aplicar en este caso, en el metro de Barcelona, en el metro de San Cugat. Y lucharemos por ello. Creemos que no es asumible y todavía no tenemos claro, no se ha explicado con claridad por parte de ninguno, ni de AMB ni del gobierno municipal, qué pasará con el IBI, cuál va a ser el aumento. Teóricamente estos son los números que vienen ayer de la reunión de la AMB y bueno, pues dudas, nos genera dudas prácticamente.
Eric Gómez, Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres estem contents i satisfets, creiem que dona resposta a una demanda històrica. Aquesta ciutat fa molts, molts anys que reivindica poder entrar a la zona 1 del sistema tarifari integrat i per fi doncs hi donem resposta. Dit això, és cert, i el nostre grup doncs, ho ha reivindicat en diverses ocasions, que el millor model és un model en què es pagui en funció del quilometratge, és el que s'havia anomenat T-mobilitat, que portem molts anys també doncs, en fase d'estudi d'aquest nou sistema que s'ha d'implementar i que sembla que no arriba mai. I justament perquè sembla que no arriba mai, és positiu doncs, que mentre no arriba, Sant Cugat passi a estar on nosaltres creiem que hauria d'haver estat des d'un inici, que és a la zona 1. Tenim municipis que estan més lluny de la ciutat de Barcelona, com pot ser Castelldefels, i que, en canvi, estan a la zona 1. Per tant, no tenia cap sentit que Sant Cugat doncs, estigués a la zona 2. Malgrat això, hi ha coses que ens preocupen i coses que també està bé doncs, aclarir perquè ja se saben. Una certesa és que l'autònoma serà zona 1, igual que Sant Cugat, en tant que Cerdanyola també forma part de l'àrea metropolitana i també s'incorpora a la zona 1. Per tant, una certesa és que els estudiants santcugatencs doncs, que estudien a l'autònoma no notaran cap canvi en aquest aspecte. En canvi, un problema és què passa amb Rubí i amb Terrassa. Rubí perquè és ciutat veïna i tenim una relació important i Terrassa perquè hi tenim l'hospital públic de referència. Pel que fa a Rubí, nosaltres creiem que s'ha d'estudiar el que de fet ara mateix ja succeïa entre Rubí i Terrassa, que malgrat estar a zones diferents, pel fet de ser municipis limítrofs, el que es feia era aplicar només una zona sempre que no es fes ús del transport urbà integrat, diguéssim, del transport urbà del municipi de Terrassa, si venies de Rubí o al revés. Nosaltres creiem que pot ser una solució, que s'ha de poder anar amb tren a Rubí sense pagar dues zones, pagant només una, i a més no estem inventant res que no s'hagi aplicat en el passat entre dos municipis, i creiem que aquesta hauria de ser la solució. I pel que fa a Terrassa, doncs hem d'estar una mica a l'espera de què passa amb el canvi de zones, que això no depèn de l'àrea metropolitana, l'àrea metropolitana només depèn doncs, dels 36 municipis que en formen part, per tant hem de veure què acaba passant entre l'AMTO, la Generalitat i la resta d'administracions implicades, i aviam si realment passa a la zona 2. Si és així, en aquest cas jo crec que és tot realment és molt positiu. Finalment, evidentment, pel que fa al tema de l'augment de l'IBI, bueno, primer dir que és un impost metropolità que, de fet, els municipis que actualment estan a la zona 1 ja l'estan pagant i, per tant, quan a vegades ara mateix, per exemple, l'Aldo deia doncs, que clar, que la gent de Barcelona que ve a treballar aquí es beneficia, doncs que la gent de Barcelona ja paga aquest impost metropolità. I, per tant, és un impost metropolità que paguen, que ja s'està pagant a la meitat dels municipis de l'àrea i que ara el passarem a assumir tots. El que nosaltres sí que creiem que cal, i aquí sí que emplacem el govern municipal a que ho faci, és estudiar com en fer front a nivell de bonificacions. Creiem que si decidim doncs, que aquest impost doncs, no repercuteixi de forma absoluta a tota la ciutadania de Sant Cugat, o en tot cas a tots els que paguen l'IBI, el que s'ha de fer és amb criteris de renda. El que no hem de fer és una baixada lineal o assumir directament a l'Ajuntament doncs, aquest impost. Creiem que hem d'intentar que aquest nou impost no perjudiqui a les persones que tenen menys recursos i caldrà doncs, veure com estudiem incorporar aquestes bonificacions. És important i esperem que s'hi doni resposta. Però, com deia al principi, doncs, molt contents, satisfets i creiem que és una demanda històrica que Sant Cugat passi a la zona 1 i, per tant, doncs és positiu.
Pere Soler, del PSC.
Sí, bueno, s'han dit moltes coses i amb les quals algunes comparteixo la diagnosi de la necessitat d'aquesta zona 1, doncs la comparteixo, no? Però jo crec que hem de veure d'on venim, no? Jo crec que l'Ignasi ha fet una bona cronologia dels fets, no? De quan ens ha interessat fer la demanda i quan no, i de quan s'han introduït altres elements, com la T-mobilitat, etc. La T-mobilitat s'ha de posar sobre la taula perquè té una dificultat extrema d'aplicabilitat. Primer per qüestions tècniques, perquè s'hauria de canviar tota la maquinària diguéssim, de marcatge i de les targetes arreu. I després, ara estem parlant aquí molt vanament de la pujada d'impostos, però hauríem de veure quin és el percentatge
de, diguéssim, de compensació que tot l'entorn metropolità de Barcelona hauria de compensar a la resta de la Catalunya, perquè, evidentment, el transport públic a la resta de Catalunya té un dèficit molt important que és eixugat per un ús metropolità. No, metropolità és la regió metropolitana, No és només l'àrea metropolitana. Per tant, per què? Pues perquè és on hi ha la densitat de gent i és on es fa un ús superior de transport públic. També és veritat que hi ha més oferta, però moltes vegades és això, s'aixuga el dèficit d'altres territoris i és el que està passant en certa manera. A veure, jo també per posar les coses en el seu lloc. Això és un acord dels 18 municipis. Si els 18 municipis no haguessin acordat entrar-hi, no tindria sentit, perquè els càlculs es fan en base a l'augment dels 18 que hi ha actualment i passar als 36 municipis, d'acord? Després, els tempos. Ahir el que es va aprovar va ser la taxa metropolitana per aquests 18 municipis, però la seva aplicabilitat no serà fins a l'IBI del 2019. Estem parlant de l'octubre de l'any 2019 i la posada en marxa serà l'1 de gener del 2019. El que estem fent, d'alguna manera, és aplicar aquesta matrícula d'entrada per poder tenir els fons suficients per posar en marxa aquesta tarifació única, bueno, la zona 1. Òbviament, hem de parlar de què passa amb els municipis colindants, Terrassa, Rubí, parlàvem, Sabadell seguirà sent una zona 1, i per tant hauríem de veure quina és la relació. Però no oblidem que ens hem dotat d'uns instruments i d'uns mecanismes de governança, com en aquest cas és l'àrea metropolitana, on ens ho creiem o no ens ho creiem. ¿Vale? Evidentment, quan has de posar una línia, sempre hi ha un lloc de traspàs d'un costat a l'altre. I nosaltres diríem això és a Terrassa, i després Ullastrell diria i per què jo també? I per què Gallifa? I per què Sant Llorenç Savall, Vacarisses, etcètera, etcètera, no? És a dir, podríem aplicar el mateix criteri. O sigui, quan tu vas posant una línia, hi ha un moment que tu has de dir a partir d'aquí. I la línia lògica és a partir de l'administració que ens exercirà la governança del transport metropolità, que és l'AMB, no? Això per una altra banda, jo crec que s'havia de posar sobre la taula. L'altra cosa, jo crec que, a veure, el discurs de Ciutadans és el seu discurs, és un discurs alarmista, però fer aquests números a tipus de l'engròs i espantar la ciutadania que tindrà un increment del 13% de l'IBI, jo crec que és, si més no, és molt agosarat dir-ho d'aquesta manera. Perquè el seu discurs és anar en contra. Van tan en contra, que ahir es van abstenir. No van votar ni en contra. Està bé això, però busquen que hi hagi més serveis, busquen millora de serveis, i com es paga tot això? Perquè si has d'oferir més serveis, has d'oferir més facilitat, s'ha de pagar d'alguna manera i s'ha de compensar. Ho deixem aquí.
Álvaro Menéjam.
Bé, bueno, aquesta qüestió, estava mirant ara el mòbil, la primera notícia que he trobat, que segurament no és la primera real, sinó la que he trobat jo, la més antiga, és del 2012. La creació
de la T-Mobilitat.
Ah, sí.
De la T-Mobilitat és d'abans del 2013, que és quan Sant Cugat, al setembre de 2013, va firmar amb la Generalitat i la ATM entrar al sistema de la T-Mobilitat. 2013, setembre.
El 99, el Recoder, a la seva campanya electoral deia serem zona 1.
Sí. Allò era la zona 1, allò era la zona 1.
Exacte.
I per això, jo anava això, que la promesa anterior era anar a la zona 1. Després allò va quedar superat conceptualment pel tema de la T-Mobilitat, T-Mobilitat que no ha arribat mai i que de moment tampoc arribarà. I llavors, 5 o 6 anys després, entrem a la zona 1 perquè la T-Mobilitat, que és la solució a aquesta qüestió, perquè ja serà és un sistema diferent amb una targeta que pagaràs per quilòmetre, no arribarà llavors. Bueno, parche, entrem a la zona 1. Bueno, però què passa amb la T-Mobilitat? O sigui, és la meva pregunta, Què passa amb la T-Mobilitat perquè durant tots aquests anys no es pugui implementar? O sigui, ja sé que és una qüestió que no és fàcil, ja sé que s'han de canviar tot el sistema de cobrament, d'emissió de targetes, tota la maquinària de les estacions, sí, però bueno, és que si no ho fem és o perquè no volem o perquè no tenim diners, és a dir, perquè la Generalitat i l'ATM no posen diners sobre la taula per fer-ho. I per què no els posen? No sé, no sé si hi ha falta de voluntat, però no crec, perquè és una promesa que tots els governs han continuat endavant, o sigui, han assumit i han continuat amb la voluntat de fer-la. Llavors, l'única conclusió que podem prendre és que no hi ha diners per fer-ho. I diners hi ha, perquè la Generalitat recapta diners. El que passa és que es destinen a altres coses. La Generalitat té diners, perquè recapta diners cada mes. I amb el tema de la zona 1, com assumim el cost de la zona 1? Nosaltres no creiem... O sigui, al final el que passa és que passarem de que ho paguin aquest cost de no ser zona 1, el paguin les persones que paguen el bitllet, no? Que a dia d'avui és així, i la baixada d'ingressos, que em sembla que es calculen 6 milions d'euros a l'any, que deixarà de tenir la Generalitat pels ferrocarrils, l'assumiran les persones que tenen un immoble a Sant Cugat, si es paga a través de l'IBI. Les que no tenen immoble no pagaran res, evidentment, i es beneficiaran igual, perquè segurament hi ha moltes persones que no són títols d'un immoble, que no són propietaris d'un immoble.
Des de lloguer també es paga l'IBI.
No.
També es pot repercutir, no, l'IBI.
Es pot repercutir, però et diria que la majoria de contractes de lloguer no ho repercuteixen. Per tant, evidentment, si hi ha algun, doncs, mira, també pagarà, però la majoria no. Clar, el tema és, passem d'una cosa que no està bé a una cosa que tampoc està bé. Però, al final, això... el cost el tindria de repercutir als usuaris, que és el que determina la teva mobilitat, sistema que tothom ha acceptat com a bueno, sistema correcte per la mobilitat de l'àrea metropolitana.
És el torn del Ramon Gutiérrez, que s'ha incorporat tot just ara, i sí. Micròfon en mà, perquè se'ns ha espatllat un.
No passa res.
Endavant parlàvem de, precisament des d'ahir, d'aquesta primera passa que ha fet l'AMB amb l'aprovació de la taxa sobre la integració d'aquests 18 municipis a la zona 1.
Bueno, primer de tot, disculpar-me per haver arribat tard. Jo realment estic molt d'acord amb la primera part de la intervenció que ha fet a l'Alba, que és la qüestió de la T-mobilitat. Nosaltres sempre hem defensat, i quan hem tingut aquests debats del ple sempre hem dit que la zona 1 no era la solució, perquè és cert que ens apropa a Barcelona i és cert que és una millora per a la ciutadania que es desplaça a Barcelona a treballar, però també doncs, la gent que ve a Barcelona a Sant Cugat, que és molta més segurament la gent que ve a treballar aquí, però al final ens allunya també, no?, de... Terrassa, de Sabadell, i per exemple doncs, tenim serveis clarament prioritaris com és l'Hospital de Terrassa, no? Que seguirem pagant doncs, dues zones per anar-hi, no? Si seguirem pagant dues zones per la Terrassa o no, Pere?
Està per veure.
Però en principi sí. En tres mesos, no? Terrassa seguirà sent zona 3.
No, el més probable és que sigui zona 2, De fet, és el que comentàvem.
Vale, sí.
Que continuarà havent-hi una zona de diferència.
Continuarà havent-hi una zona de diferència. Per tant, seguim, diguéssim, amb aquest problema que ja teníem, que és que tenim una comarca de la qual ja teníem una institució pròpia, no és allò que ha dit el Pere abans. Té sentit que si tenim una administració comuna, que és l'AMB, doncs tinguem una zona comuna. Ja teníem una administració comuna, que és el Consell Comarcal, i tenim una comarca dividida en diferents zones, no? I que, per tant, creiem que està bé mirar-nos a Barcelona, està bé tenir una visió metropolitana de la mobilitat, perquè és important, però els vallesos també som una àrea metropolitana en si i moltíssima població dels dos vallesos queda fora d'aquesta política. Llavors, nosaltres creiem que implantar la T-mobilitat, que és una promesa que porta molts, molts, molts anys, de fet, deia l'Àlvaro que s'ha d'adaptar a la tecnologia, hi ha moltes màquines, diguéssim, de picabillet que ja estan adaptades, és a dir, només ens falten les de ferrocarrils, en realitat, perquè les de busos, les de Renfe, moltes ja estan adaptades. Però falta doncs, aquest impuls de la Generalitat per la T-mobilitat. I després el que deia l'Àlvaro de l'IBI, jo crec, no és que ho creguis, que ho sé, els llogaters, encara que no se'ls repercuteixi directament l'IBI, l'estan pagant indirectament. Per tant, l'IBI és un impost que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes. I en aquest sentit jo crec que és bo que un servei que és per tothom, perquè al final no és un servei privat que només faci servir, que només hagin de pagar les persones que el fan servir, és un servei públic que hem de pagar entre tots, jo crec que és bo que en el rebut doncs, de l'IBI també s'inclogui, igual que paguem l'aigua, igual que paguem els residus, o sigui, no podem dir que els llogaters no paguen aigua ni paguen residus, però sí que ho paguen, no? De forma indirecta a través de l'IBI, doncs el mateix, no? Jo crec que el transport públic també és un servei que entre tots hem de poder col·laborar, bueno, hem de ser solidaris.
Doncs un minut i mig per a fer afegitons per cada partit.
Bé, jo en aquest sentit, evidentment, doncs, puc entomar les crítiques que es fan al govern de la Generalitat o els governs municipals que han hagut en aquest moment de la demora en l'aplicació de la T-Mobilitat o l'entrada a la zona 1, que evidentment no depèn només de Sant Cugat, hem parlat que és d'un conjunt, bueno, tot això es pot entomar amb certa, doncs, bueno, és el que ha passat, no? Però el PP, doncs, que parli de la manca de finançament i d'inversions de la Generalitat en el territori, quan, bueno, és d'un cinisme important, perquè bàsicament, doncs, si tenim manca d'inversions i manca de finançament, doncs crec que en gran part és per culpa de l'estat espanyol. Per tant, primer que demani el que ens deuen allà i això podrem fer inversions en el nostre territori. I després, doncs, com comentava ara el Ramon, no, el company d'iniciativa, el tema de solidaritat en aquest sentit en un impost com aquest, doncs, bueno, podem estar d'acord que potser l'IBI, bueno, podríem trobar altres maneres o no. Ara és la que existeix i és un tema també de solidaritat. És molt demagògic dir que qui paga gent que no fa servir, perquè en aquests ens podríem plantejar i qüestionar moltíssims serveis, perquè tothom paga per sanitat, tothom paga per educació, tothom paga per molts serveis públics que no en fa ús o que en fa un ús molt menor. Per tant, és un, també una miqueta demagògic en aquest sentit. És un servei per un bé comú, és un servei públic, és un servei que facilita la mobilitat i que també té altres conseqüències de la mobilitat i en la qualitat de l'aire. Per tant, creiem que ens han de rascar una miqueta tots la butxaca per tenir un servei públic millor.
Ignasi, veu.
Sí, ràpidament i sintètica. O sigui, a l'espera de la concreció final, nosaltres almenys desitjar que sigui l'últim canvi, no? Perquè tots hem parlat una mica d'aquesta, ha tret l'Àlvaro la notícia del 2012, em sembla que era, té mobilitat, però clar, és això, ja fa 20 anys pràcticament que estem en el tema. Per tant, que sigui el que sigui, es concreti aviat, no? I en tot cas, que sigui racional. Hem comentat molts casos, però el Pere ha parlat de, bueno, parlem de les grans ciutats, parlem de l'hospital, però no parlem de les ciutats limítrofs que queden més enllà, no? Per tant, evidentment, hauríem de trobar el sistema més racional possible. Evidentment, aquest sistema el que ha de fer és facilitar la mobilitat dins l'àrea metropolitana i més enllà, i sobretot fomentar el transport públic, que és una de les principals coses que nosaltres valorem que s'ha de facilitar. I per aquest mateix motiu, reitero el que he dit al principi, al nostre entendre, sigui zona 1 i zona 2, el transport públic no és accessible a tothom, malauradament, i creiem que dins de com repercutirem aquest IBI, també l'àrea metropolitana i el conjunt del país s'ha de posar a reflexionar com podem fer que un servei bàsic, que és que tothom es pugui traslladar arreu del territori, sigui més accessible a tothom.
Aldo Cipriano.
Gracias. Bueno, básicamente, repetir, no sé si se escuchó antes un poco la inversión de San Juan, tenía problemas con el micrófono, era de 6,1 millones sobre los 17,380. Lo que no entiendo muy bien es básicamente que San Cugat cuenta con una población de 90.000 habitantes y aporta un tercio prácticamente de la solución total de área, uno de los 18 municipios. El segundo municipio que más aporta en este caso es Cerdanyola, con 2,8 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces se está viendo una carga importante sobre el municipio de San Cugat respecto de otros municipios que también van a gozar de la zona 1 y que, bueno, pues no se sabe muy bien por qué están pagando mucho menos que lo que vamos a pagar nosotros. Comentar también que en la conversación que tuve ayer con el compañero de AMB me confirmó que efectivamente se iba a subir también el IPC, 2,2%, el impuesto de residuos, un 3,05%, y se iba a crear un nuevo impuesto sobre el bicibox, ¿de acuerdo? Que ahora tenemos uno nuevo a la de la estación. Comentaban que, bueno, que la pelota se va al 2019, la pelota no se va a ir directamente al gobierno actual, han hecho bien, se va a ir directamente al próximo gobierno municipal, con lo que, bueno, no me parece correcto que se tomen unas decisiones en este que vayan a perjudicar al futuro gobierno municipal.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana.
Sí, bé, jo volia contestar algunes coses que s'han dit i després reiterar. Primer lloc, clar, abans el company socialista, doncs, comentava que quan poses una línia, doncs, sigui on sigui, doncs, perjudiques a un altre, d'acord, és veritat. I per què no Gallifa? Però clar, nosaltres, Terrassa, hi tenim l'hospital de referència. I els ciutadans de Sant Cugat no han decidit on està aquest hospital de referència. De fet, nosaltres creiem que l'hospital de referència hauria d'estar en un altre lloc, no? I crec que aquí ho compartiríem tots. Llavors, mentre l'hospital de referència estigui allà, jo crec que les administracions públiques tenim l'obligació, doncs, de garantir que s'hi pugui accedir amb transport públic i que s'hi pugui accedir a un cosa assumible. I, per tant, això s'hi ha de donar resposta i qualsevol canvi de model o de sistema ha de donar resposta a això. I, a més, ens consta que s'hi està treballant per donar-hi resposta. Per tant, confiem que finalment, doncs, doncs s'hi doni. Després, el company del Partit Popular, clar, parlava dels costos i de per què no s'ha implementat la T-Mobilitat, i ho feia amb dues afirmacions que jo crec que són falses. En primer lloc, perquè parlava de que la T-Mobilitat, i a més m'ho he volgut apuntar, determina que el cost es passa als usuaris. I ara no, amb la T-Mobilitat el cost important del transport públic segueix sent via impostos. El tema està en determinar com i quins, però la T-Mobilitat enlloc diu que el transport públic passen a pagar els usuaris, per tant, i en segon lloc parlava de que la Generalitat i la TM no posen diners sobre la taula, però clar, en els darrers 10-12 anys l'Estat espanyol ha anat reduint de forma progressiva la seva aportació en el transport públic. Ja no parlo de dèficit fiscal, que comentava el company del PDeCAT, no, parlo de l'aportació que els pressupostos generals de l'Estat feien en el transport urbà de l'àrea de Barcelona. L'han anat reduint any rere any, i mentre la va reduint, l'ha acabat suprimint al final, va anar reduint-la i al final l'ha acabat suprimint. Home, i llavors ara aquí reivindicar que hi hem de posar més recursos, jo ja estic d'acord, n'hem de posar més, però totes les administracions. I finalment, pel que fa a l'impost, només insistim això, jo crec que s'han de trobar bonificacions, però han de ser amb criteris de renda. A mi no em sembla pas malament, crec que fins i tot és positiu que es pagui en funció de l'IBI. No és el mateix qui té un xalet a segons quines zones de Sant Cugat que paga un IBI en proporció al que té, que qui viu en un pis molt més modest, i per tant també és una forma de solidaritat en el que fa a contribuir a finançar el transport.
Ramon Gutiérrez.
Sí. Bueno, jo precisament anava a dir això que ha dit l'Eric, no? És a dir, per què paguem més, home? La nostra ciutat, per l'horitzontalitat de la nostra ciutat, tenim uns valors cadastrals més elevats, també per aquest model de ciutat de jardí, no? I per aquest model de ciutat generem una mobilitat molt més individualitzada i molt més de vehicle propi, però és que alhora tenim bastantes més estacions que diverses altres ciutats de l'àrea metropolitana. Això vol dir que tenim molts més usuaris del transport públic, per tant no em sembla injust que siguem una de les ciutats que més aporta al final, no? Vull dir, crec que al final doncs equilibra bastant. I després, un altre element que m'he deixat de dir, hi ha una llei del finançament del transport públic que no s'està aplicant. Hi ha molts elements, és a dir, no només hem de pagar el transport públic a través dels impostos, no només s'ha de fer per les aportacions que fan les administracions públiques, hi ha un element també que és les pròpies empreses, no? Les grans empreses sobretot, que s'estalvien un cost de mobilitat dels seus treballadors perquè el paguem entre tots. Quan una empresa es planteja que els seus directius han de tenir cotxe o han de tenir plaça d'aparcament, ningú li sorprèn. Però en canvi, quan s'obre el debat de si les empreses haurien de pagar un impost de mobilitat i hauria de ser un impost per la resta dels seus treballadors, llavors bueno, molts partits, com ho hem comentat, se'ns ha dit que és una bajanada, no? Jo crec que és un element que també hem de posar sobre la taula. Al final, a Sant Cugat, precisament, no? On, perquè estem generant la major part de mobilitat, l'estem generant per anar als polígons industrials i anar als espais i anar als grans empreses. Jo crec que també aquestes empreses han de tenir un paper en el finançament del transport públic.
Pere Soler, del PSC.
Sí, jo d'entrada, no? Perquè sembla que ens vingui l'àrea metropolitana i ens vingui a treure els quartos. Bàsicament aquest és el discurs que s'està fent, no?
Sí.
No, bueno, el que ha rondat una mica, no? Aleshores, jo vull posar algunes dades sobre la taula. El pressupost de l'àrea metropolitana és prou important, ronda els 700 milions d'euros, menys de 700, 670 per allà. Però és que el 53% d'aquesta aportació ve a la ciutat de Barcelona. Sabeu quin és el retorn aproximadament que es fa de serveis de l'àrea metropolitana cap a Barcelona? No arriba al 10%. Sant Cugat té una aportació. D'aquesta aportació en rep un total de un 105% en qüestió de serveis, més unes aportacions extraordinàries de temes com són la pobresa energètica, el pla de millora de polígons industrials, els plans d'urbanisme, etc. Per tant, estem rebent molt més diners, en caràcter de diners estem rebent molt més diners en funció dels serveis que ens està prestant a nosaltres de l'àrea metropolitana que el que som capaços d'aportar com a santcugatencs. Deixo sobre la taula. aquest discurs. Després, les línies, home, les línies són capaces de moure's. Ara hem mogut la línia de la universitat, que també era una de les grans, diguéssim, preocupacions de la línia del transport, d'anar a Bellaterra, que saltaves de zona, ara ja no saltes, és la mateixa zona. Per tant, les línies es poden...
Sí, sí. T'ho demano per no tallar-te. Un dels cent sentits que jo veig sempre és que et costa el mateix anar de Sant Cugat a Mirassol que anar de Sant Cugat a Barcelona. Aquesta és unificació. Això és un sense sentit total.
No, no, no. Anar de Sant Cugat a Barcelona eren dues zones...
Amb aquesta nova zona d'unificació, sí, tu pagues el mateix, 2,10 euros, per anar a Mirassol que per anar a la plaça Catalunya.
Cert.
Dic perquè no ho hem comentat, però...
Cert. Però bueno, em sembla que tots estem d'acord que la T-mobilitat és la solució final. Sí, sí. Però ara és una solució intermitja i que hi ha els mecanismes per poder-ho celebrar. I després, jo l'últim que és comentari fer-li amb l'Aldo és que la pilota no cau en els governs de la ciutat. La pilota cau en la ciutadania, que és qui acaba pagant els serveis i qui acaba rebent aquests serveis. Per tant, que hi hagi canvi de govern o no, aquesta estructura i aquesta manera de funcionar de l'administració seguirà. Hi hagi un govern o n'hi hagi un altre.
Álvaro Benéjam.
Diu dues coses. La primera, cal aclarir això que comentava l'Eric sobre que jo he dit que el cost l'assumirien els ciutadans o els usuaris. No sé si he dit això, jo crec que no, però bueno, no sé si m'ha entès això, perquè el sistema continuarà igual. El finançament serà públic amb aportació d'una part del cost per part de la persona que compra el bitllet.
Igual que amb la zona urbana.
Sí, igual. El que passa que sí que canvia la manera de finançar-lo. Aquest cost que paguen els usuaris que deixaran de pagar, perquè es deixaran d'ingressar uns 6 milions d'euros, és el càlcul que està fet, el que paguen els usuaris. Llavors, amb el que deia l'Eric sobre el finançament d'aquesta qüestió de la mobilitat, que si l'Estat aporta o no aporta i tal, jo crec que fiar o fer veure que això depèn dels ingressos de l'Estat que no arriben, és enganyar-nos.
No només, però també.
En una mínima part. La Generalitat té un pressupost de 38.000 milions d'euros. Amb uns ingressos per impostos propis de 22.000, d'impostos propis. Sí.
L'IRPF no és un impost propi, no el recaptem nosaltres.
No, jo no m'estic referint a l'IRPF, m'estic referint a la resta d'impostos propis. 22.000 amb l'IRPF són més diners. Sí, bueno, mirat el pressupost. L'acabo de mirar, no m'estic inventant, perquè l'acabo de mirar a la pàgina web de la Generalitat. Llavors, amb 22.000 milions d'euros d'impostos propis i la resta de diners que s'ingressen, que venen de l'Estat, per exemple, i d'altres qüestions, no tenim diners per finançar això. Sí, és a dir, depenem sempre d'aquella disposició addicional que es diu que falten diners, que l'Estat no inverteix. No, és que l'Estat no invertirà en ferrocarrils de la Generalitat. Ha d'invertir la Generalitat. M'entens o no? O sigui, no arribarà mai una inversió de la Generalitat.